anys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts de 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra. Salutacions també a tots els que ens escolteu per internet. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Cap de setmana de contrastos dins del món del bàsquet. Hem vist dues cares ben diferents i allunyades. La més positiva, sens dubte, l'ascens al River Andorra Morabanc a la màxima categoria a 2 jornades del final de la temporada a la Adecco Or, i 18 anys després l'equip dels Pirineus ha guanyat a la pista al retornar a la Lliga ACB, a la Lliga Endesa. Això sí, falta encara l'ascens administratiu després que els homes de Joan Peñarroya hagin fet molt bé la seva feina. Ara el testimoni passa a mans del president del club, Gorka Aixàs, i de tota la junta directiva, que hauran de rubricar els despatxos aquest ascens de categoria. Queda per complir amb tots els requisits i totes les obligacions que exigeix l'Associació de Clubs de Bàsquet en quant a temes econòmics fa referència. L'abonament del cànon ACB de més de 3 milions d'euros més IVA, o el fons d'ascensos i descensos que s'apropa al 1.700.000 euros. A part, la CB obliga els clubs a jugar en pavellons amb capacitat d'un mínim de 5.000 espectadors. Avui Gorka Aixàs passa pel Bàsquet al dia, veurem què ens explica, però jo estic convençut que el River Andorra Morabanc i que tot Andorra no deixaran passar aquesta oportunitat de competir a la CB la propera temporada. I si la cara del cap de setmana és l'ascens del conjunt andorrà, la creu, doncs és sens dubte la situació que viuen els jugadors i els treballadors del Bilbao Bàsquet, que farts de no cobrar han iniciat avui dilluns una vaga indefinida durant la qual ni s'entrenaran ni jugaran partits si no es soluciona els problemes econòmics que pateix el club bilbaí, i comencen per cobrar i ells per, o el club per pagar les quantitats econòmiques que els deuen. El capità Àlex Mumbrú dissabte era qui anunciava aquesta vaga.
Queremos deciros la verdad, y es que las deudas con el equipo son más importantes de las que se dijo, y hay que añadirle aparte las deudas que vienen pendientes desde el año pasado. Tomamos esta decisión debido a que hemos llegado a un punto en el que lo único que nos queda es defender nuestros derechos, defender nuestra vida y sobre todo defender a nuestras familias.
I ahir diumenge contra el Madrid van jugar el que de moment és el seu darrer partit, i finalitzat el maig, gran detall el que van tenir els jugadors del Madrid fent el passadís als jugadors del Bilbao.
Se retiran justo al lado nuestro ahora, los jugadores prácticamente todos con lágrimas en los ojos, Grimau el que más, y ahora se va también la plantilla del Real Madrid.
Doncs la decisió dels jugadors del Bilbao ha arribat després que es conegués que el grup IMQ anunciés que donava definitivament per trencades les converses amb el Bilbao Bàsquet per esdevenir patrocinador del club. Avui hi ha hagut nous contactes, però veurem què succeeix. Aquest proper cap de setmana, 25a jornada de la Lliga Endesa, ens reserva un Barça-Bilbao Bàsquet que veurem si s'acaba o no jugant. Passant 6 minuts a 8:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
I des del Bàsquet al Dia faltaria més enviar tot el nostre suport als jugadors i treballadors del Bilbao Bàsquet, que com dèiem fa mesos que no cobren. I a tot això, la jornada de Lliga a la ACB ens ha deixat la victòria del Barça 75-86 a la pista del Guipúscoa Bàsquet, 12a victòria consecutiva del Barça des que perdés la final de la Copa, victòria també del Fiat Joventut a Màlaga, remuntant 18 punts per acabar guanyant amb un 58-60 i derrota de la Bruixa d'Or Manresa davant del CAI Saragossa per 71-74 Manresa, que amb la victòria del Múrcia sobre l'Estudiantes torna a caure en zona de descens a la Decor a falta de 10 jornades pel final de la Lliga regular, i el Fiat Joventut, que està en zona de play-off. Em queda pendent de saludar a l'equip del Bàsquet al Dia, Madrid Santasusagna, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi, què tal? Bona nit. I a la producció, el gran Xavi Pagant.
Bona nit, monstruos. Una salutació cordial.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Doncs comencem setmana al Bàsquet al Dia i ho farem repassant veus a protagonistes d'aquesta 24a jornada a la Lliga Endesa. Parlarem amb un president d'ACB, Gorka Aixàs, màxim responsable del River Andorra Morabanc. Anirem cap a Bilbao per parlar de la situació que viu la plantilla del Bilbao Bàsquet en vaga indefinida des d'avui dilluns, i per tancar programa la tertúlia i les opinions d'Albert Illa i Àlex Gozalgo, company del diari Ara. Amb tot plegat i fins a 2:15 de la nit, prepareu-vos, com sempre, dia a dia, aquí a Radio Estel, per viure amb nosaltres el millor bàsquet. I per cert, que demà hi ha futbol perico aquí a Radio Estel, el Bàsquet al Dia, demà dimarts, i només demà anirem de 11:15 a 12:15 de la nit. Ara el que toca és repassar noms, notícies de la jornada, parlem de la CB, parlem del Real Madrid.
Que som els partits per victòries, amb el Bilbao, la seva 24a victòria en 24 jornades, això en el partit en què Felipe Reyes ha arribat a la seva victòria número 400 en Lliga Endesa.
Els millors.
Machielampe del Barça, Tibor Plais de Laura Alcucha, Jason Robinson del Guipúscoa, James Feldain de Fuenlabrada i Guillem Vives del Fiat Joventut.
El millor.
Jason Robinson del Guipúscoa Bàsquet, tot i perdre contra el Barça, Robinson va anotar 34 punts per 34 punts també de valoració, tot batent el rècord de la seva carrera a la Lliga Endesa, amb la que ha aconseguit aquesta designació. Per darrere dels 34 punts de valoració de Robinson tenim els 28 de Machielampe i els 27 de Tibor Plais.
34 punts de valoració de l'amic Jason Robinson. Saps en quants minuts?
En quants?
34.
34.
No podia ser un altre... És 34, 34, 34. Escolta, ho va clavar. Seguim, punts, rebots i assistències.
Jason Robinson ha estat el més anotador, com dèiem, amb 34 punts, seguit dels 25 d'Alberto Corbacho i dels 23 de Machielampe. Pel que fa a rebots, Tibor Plais n'ha recollit 13, amb 12 Walter Tavares i amb 11 Bojan Dubljevic. En assistències empaten amb 8 Javier Salgado i Guillem Vives, i per darrere Giuseppe Poeta amb 7.
I aquesta ha estat una jornada de remuntades.
La penya va remuntar 18 punts a l'Unicaja de Màlaga, Luca Murcia en va reduir 20 a l'Estudiantes i el Tenerife 17 contra l'Herbalife de Gran Canària.
Alberto Corbacho
ja porta un any, una temporada, anotant com a mínim un triple per partit. Des de la jornada 24 del curs passat fins a aquesta, ha anotat des de 6-75 en tots els partits. Aquesta jornada, per cert, n'ha anotat 7.
Bilbao Bàsquet.
A causa dels impagaments del club als jugadors, que no han arribat a cobrar ni un mes durant aquesta temporada, aquests han decidit començar una vaga i ja no s'entrenaran ni jugaran un partit fins que recobrin. Aquest cap de setmana van jugar el seu darrer partit fins al moment contra un Madrid que els va rebre fent un passadís com a mostra de suport.
Axel Herbel.
El mateix jugador del Bilbao Basket s'ha lesionat i estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per un esquinç de grau 2-3 del lligament col·lateral del genoll esquerre.
Cal English.
Ja ha arribat a Tenerife, on s'ha començat a entrenar un Tenerife que per primer cop en 23 anys ha guanyat el derbi canari contra l'Herbalife de Gran Canària, per cert, que a més d'English, el Tenerife ha anunciat el fitxatge de Daniel Kickert, a l'epivot australià, fins a ara a l'Ofmatch, on ha fet un promig de 12,3 punts i 4,5 rebots per partit.
Seguim amb més noms. Joseph Jones.
S'ha sotmès a una artroscòpia al jugador del CAI de Saragossa, el genoll dret, per intentar eliminar les molèsties que pateix des de fa mesos. La seva recuperació ja ha començat.
I Ben McAuley.
L'americà ha firmat pel CAI de Saragossa per 6 setmanes a causa de la baixa que comentàvem, la de Joseph Jones. McAuley ve del Donex, on ha fet un promig de 16 punts, 5,8 rebots i 15,7 de valoració.
La notícia del cap de setmana, sens dubte, la protagonitza el River Andorra.
Ja és matemàticament equip ACB després de guanyar el Coruña per 79 a 62 i que el Palència perdés 92 a 81 a la pista del Breogán de Lugo. Avui en parlarem amb Gorka Xas, president del River Andorra.
Adeco Or.
A part de la victòria de l'Andorra, derrotes del Lleida 82 a 73 a la pista del Cocines.com i ara mateix són desens amb 10 victòries. El Barça també va perdre 95 a 62 contra el Fort Burgos i són penúltims amb 5 victòries.
Adeco Plata.
El Plata és cinquè amb 13 victòries després de guanyar 75 a 80 a la pista del Grupo Eulen d'Àvila.
Anem amb la Lliga Femenina 1.
Doble victòria catalana aquest cap de setmana a la Lliga Femenina. El Cadí ICG Software va guanyar 64-51 al Beloi Ciudad de Burgos i ara són setenes amb 9 victòries. L'Espar Unix Girona va guanyar la pista del Manfilter per 76-90 i continuen a la zona de play-off a la quarta posició amb 11 victòries.
Lliga Femenina 2.
Derrota del Barça 82-89 40 contra l'Arab Araski. Continuen coes amb 3 victòries al segle XXI, també va perdre la pista del Biscaia per 77-62 i són cinquenes amb 11 victòries.
Anem a fer una volta per Europa, parem a Turquia.
Victòria del Fenerbahçe contra el Turku Konya per 55-80 amb un Bogdanovic que va anotar 18 punts, per cert. Parlant de Turquia, Engin Ataman, entrenador actual del Galatasaray, ha estat nomenat nou seleccionador nacional de Turquia.
Compte amb aquesta notícia que protagonitza Dario Saric.
L'alè croat pretès pel Madrid com a substitut de Mirotic, si aquest fitxa pel Chicago Bulls de l'NBA, firmarà per l'Anadolu Efes per jugar-hi 3 temporades a raó d'uns 8 milions de dòlars, segons la cadena americana ESPN.
Anem a Grècia.
El proper rival del Barça en Euroliga, el Panathinaikos, va superar sense problema a l'Ikaros per 64-85 i continua líder de la Lliga grega amb 21 victòries i una derrota. Per la seva banda, l'Olympiakos va guanyar també 94-64 al Panathinaikos i els del Pireu són segons amb 20 victòries i 2 derrotes.
Zalgiris Kaunas.
Té prohibit fitxar qualsevol jugador mentre que no pagui tot el que deu a Marko Popovic. L'escorta croat va dur el seu cas al BAT, que ara li ha donat la raó.
I hem d'acabar amb la NBA, parlem de Pau Gasol.
Ha jugat 19 minuts, ha anotat 6 punts, 2 rebots i 3 assistències en un partit en què Pau Gasol va haver d'abandonar la pista per forts marejos i nàusees. Durant el partit, Gasol va rebre 3 litres de suero intravenós als vestuaris i ha passat la nit en observació a un hospital de Los Angeles. Això sí, victòria dels Lakers 103-94 contra Orlando.
Calderón.
S'ha retirat als 45 segons de partit per un cop a la cara, això en la derrota de Dallas 104-107 contra Brooklyn.
Ricky Rubio.
Ha jugat 43 minuts i ha anotat 19 punts, 4 rebots i 9 assistències en la derrota de Minnesota 120-127 contra Phoenix.
I aquesta matinada?
7 partits, victòries de Lakers, Cavaliers, Nets, Kings, Nuggets, Hawks i Suns. Destaca els 36 punts de Kevin Love, els 15 rebots de Dalembert i les 10 assistències d'Oladipo.
Doncs repassats els noms, les notícies de la jornada d'avui, dilluns 24 de març de 2014, hem de parlar de la Lliga Endesa i fer-ho amb un president ACB, Gorka Xas.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Tretze minuts per les 9 de la nit, doncs hem de repassar els resultats de la 24a jornada de la Lliga Endesa. Abans, però, ens toca saludar a un president ACB, Gorka Aixàs, president del River Andorra Morabanc. Bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Per fi, ja és matemàtic, ja ho podem dir ben alt, eh? El River Andorra Morabanc, esportivament parlant, és equip ACB, equip de la Lliga Endesa.
Sí, no, com tu ho dius esportivament, no? Que ja és prou motiu de celebració, almenys.
Ara en junta directiva, crec, no?
Sí, 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 ara mateix.
Encara moltes coses a parlar i més a decidir, potser, no?
No, home, evidentment, ara se'ns gira feina de debò. Fins aquí hem fet un camí que també, evidentment, ens ha costat molt, però al final ens hem guanyat un ascens esportiu i com ja sabem des de fa massa temps, ara hem de fer distincions entre els ascensos esportius i els ascensos administratius. Malauradament, és la realitat que ens toca viure.
Uh-huh. 7 anys, crec, des que va arribar a la presidència. Ja es creu això que està vivint, o vostè i tot Andorra, ja s'ho creuen o no?
Home, la veritat és que sí que estem vivint un somni, francament. No és una cosa que quan vam començar fa set anys, ens plantegéssim, no? O sigui, ho mires de reull i al final quan estàs fent esport vols competir i vols créixer, evidentment, cada any, però francament se'ns quedava lluny, no? Ara ens costa d'assimilar que haguem arribat fins aquí. Mm-hmm.
I des del dissabte que es va conèixer, no?, la notícia arrel de la derrota del Palència a la pista del Breogán de Lugo, des d'aquell moment, com han sigut les hores, aquests dies? Què ha succeït a la vida de Gorka Aixàs?
Bueno, bàsicament han sigut celebracions, no? Tot ha sigut molt abrumador, la veritat, i poder-te reunir amb els aficionats al bàsquet, amb els companys de junta, amb els jugadors, i bueno, pues intentar celebrar evidentment un ascens que és històric, no? És veritat que després de 18 anys doncs podem dir que estem, no estem encara, però sí que hem aconseguit l'ascens a la millor lliga d'Europa.
El telèfon ha tret fum?
El telèfon ha tret molt fum, sí, sí, i el qual és d'agrair, no? La veritat és que això és que tothom valora el que hem fet i hi ha molta gent que està contenta per nosaltres i al final això és el que dona força i la raó de ser d'un club com aquest, no?
Moltes trucades, molts missatges, eh? Amb quin es quedaria? Quin li ha fet més il·lusió? Quina trucada? Quin missatge? D'aquí, si es pot dir?
No seria capaç de destacar-te en cap en particular. A mi m'agrada, doncs mira, jo vaig poder celebrar això amb la gent més propera, amb els companys de junta, amb els familiars, amb els amics, i ho vam poder viure perquè vam seguir el partit en directe i ho vam poder viure en persona i vam estar tots junts doncs, vivint un moment que va ser molt emotiu i ha sigut històric.
Uh-huh. Dos dies després d'aquest ascens, vostè ja se sent president d'un club ACB?
No, en absolut, no. Com t'he dit, ens hem guanyat el dret esportiu, però això al final, malauradament, en els temps que vivim no és cap garantia de res. Ara ens gira, lògicament, molta feina per intentar aconseguir complir amb els requisits que són necessaris per estar finalment a l'ACB, i això no és una empresa fàcil, tots ho sabem. En els últims anys no hi ha hagut cap equip que hagi... En els últims anys no hi ha hagut cap dels equips que hagi pujat, que hagi complit, que estan a l'ACB i que hagin complert estrictament amb aquests requisits. Per tant, sabem que això serà molt difícil i que ens caldrà doncs, el suport de molta gent.
Mm. Què li semblen els requisits que sol·licita l'ACB?
Bueno, em sembla uns requisits que estan fora de la realitat actual, no? Ja no només, evidentment, del bàsquet, sinó de l'esport i de la societat en general, no? Jo crec que tot ha canviat moltíssim en els últims 7 anys i aquests requisits doncs, no, s'han mantingut. Jo crec que això mereix una revisió, el que passa és que fins a la data no tenim notícia de que així sigui, no? Llavors nosaltres hem de treballar amb el supòsit de que aquests requisits són els que són i hem d'intentar complir-los.
Hauria de prevaldre més els requisits esportius que no pas els econòmics?
Bueno, i em sembla una evidència, està clar, no? I la prova la teníem que, bueno, ja no passa, no? Els ascensos i els descensos no és una cosa que estiguin passant en les darreres temporades i, malauradament, doncs, això és dolent per la competició, no? Perquè, finalment, l'important és poder competir, que hi hagi emoció en els partits i que, bueno, aquestes coses formen part de l'esport i a dia d'avui l'únic que forma part d'això són, com tu has dit, els interessos econòmics. Llavors, això, lògicament, va en detriment de l'aficionat.
Però ara mateix, perquè el River Andorra Morra Bank estigui competint, jugant al CB, a la Lliga Endesa de la propera temporada, tot passa perquè es rebaixi els imports per ascendir de categoria?
No passa necessàriament per això. Nosaltres ja et dic que treballem amb la hipòtesi de que aquesta normativa s'ha de complir, però bé, està clar que per molt que sapiguem que aquesta normativa no vol dir que no sapiguem donar-li valor i nosaltres creiem que això a dia d'avui no val el que hem de pagar. Llavors, bueno, lògicament no treballem amb aquesta hipòtesi, però això no treu que siguem conscients de que tenim tots molt clar que això no es correspon a la realitat.
Perquè entre Canon i el fons d'ascensos i descensos, etcètera, estem parlant d'uns 5 milions d'euros, més o menys, no?
Bueno, sí, després encara has de començar a rodar, vol dir que has de fer un pressupost, no?
Exacte, sí, sí.
Una empresa com la CB, has d'anar ràpid a 7 milions d'euros.
I un pavelló de 5.000 espectadors mínim d'aforament.
Sí, exacte.
Què és el que més li preocupa? El que veu més difícil a dia d'avui? Que el pavelló, el Canon?
No, el pavelló no em preocupa en excés, perquè és la mateixa instal·lació que nosaltres vam estar ja fa 20 anys jugant a CB, per tant és una instal·lació que ja va passar el tall en el seu moment. Sí que és veritat que s'hi han de fer unes reformes perquè la instal·lació ha canviat a nivell intern, doncs, perquè ha reduït graderia, perquè hi ha unes oficines, hem de tornar a fer el projecte que vam tenir en el seu moment. Però a mi no, realment em preocupa i és el mal de camp més important que tindrem, lògicament, és tenir els diners necessaris per afrontar aquests cànons.
Imagino que parlant de diners i tenint com tenen un banc com a patrocinador del club, home, potser sí que pot solucionar algun que altre mal de camp, no? O no?
Bueno, ja veurem què passa. Ja et dic que no passa perquè els mal de caps tots solucioni segurament un sol patrocinador, no? Jo crec que una empresa com aquesta requerirà la suma de molts esforços i haurà d'haver-hi doncs, el màxim d'entitats i institucions implicades en el projecte.
El govern d'Andorra ja... Imagino que haurà tingut contactes amb ells, no?
Sí, bueno, i la disposició sempre ha sigut bona, tant de patrocinadors com institucions, no? Bueno, ara veurem si en els pròxims dies o setmanes, doncs anem concretant a veure com ho acabem traduint tota la bona predisposició, a veure si ho podem consolidar i podem fer un projecte viable per estar a fer la temporada que ve.
Li volia preguntar, president, com creu que s'entrarà, no? Que caurà a l'ACB, als clubs, que Andorra entri a formar part d'aquest grup selecte?
Bueno, jo entenc que caurà bé, jo no tinc cap feedback de lo contrari, no? Nosaltres tenim una gran afició, l'hem tornat a recuperar després de 20 anys, la gent està molt il·lusionada amb el projecte de CB i vamos, jo no veig per què no ha de caure bé, la veritat.
Per exemple, no, la ubicació territorial, no, d'Andorra, està on està. Això pot arribar a ser un problema per a l'hora del desplaçament? És a dir, creu que pot haver clubs que s'ho mirin amb els ulls, que Andorra estigui a la CB, a la Lliga Endesa?
No ho crec, la veritat. Nosaltres fa molts anys que juguem a totes, hem passat per totes les lligues del bàsquet espanyol. Quan vam baixar de la primera lliga LEP que va haver-hi fins a la tercera catalana, que era l'última que jugàvem, hem jugat amb totes les categories del bàsquet espanyol i tots els equips pràcticament de tot l'estat espanyol han vingut aquí i nosaltres hem anat a tots els camps. Per tant, jo crec que no ha sigut mai un problema, no té per què ser-ho ara.
Doncs esperem que no hi hagi masses problemes per fer realitat ara de forma administrativa aquest ascens del River Andorra Morra Bank a la CB. No sé si fins a quin punt pot afirmar d'una forma rotunda si Andorra competirà a la Lliga Endesa la propera temporada. Què em diria ara mateix?
No, sense cap rotunditat. La veritat és que no hi ha cap garantia d'això a dia d'avui. L'únic que tenim és l'aval d'haver-nos guanyat aquest dret esportivament, que no és menor, perquè la tasca és difícil i el nostre ens ha costat arribar fins aquí, però a partir d'aquí ara venim moltes hores de feina, moltes nits sense dormir, probablement, i intentant complir amb aquests requisits i veure si finalment podem fer un projecte viable per estar a l'ACB.
Per cert, què li sembla l'actual ACB amb els problemes de Bilbao, els jugadors en vaga des d'avui, vaga indefinida, Valladolid, etc, etc. Què li sembla la competició, com està avui en dia?
Bueno, jo crec que és evident, no s'escapa a ningú que no passem pel millor moment, no? Per això jo crec que és un símptoma de la realitat que vivim. Ningú passa, no només en l'esport, sinó en general, ningú passa pel seu millor moment. I l'esport, en aquest cas, en particular al bàsquet, no, tampoc se'n salva. I crec que estem en una situació que és complicada per tothom i, malauradament, hem de gestionar-la el millor possible.
Doncs, Gorka Aixàs, president del River Andorra Morabanc, enhorabona, moltes felicitats per l'ascens esportiu a la Lliga ACB, a la Lliga Endesa. Esperem poder-lo felicitar el més breu possible novament per aconseguir també l'ascens administratiu. Fins quan tenen de temps? Per,
14 de juny.
14 de juny?
Sí.
Bueno, no sé si és molt o poc temps, què creu?
Bueno, és més temps del que haguéssim tingut l'any passat si haguéssim guanyat l'últim partit del playoff, no? La veritat és que tenim més marge per poder treballar amb tranquil·litat. El que passa és que, lògicament, com que la dificultat és màxima, doncs, quan més temps tinguem, doncs, millor.
Bueno, doncs se li gira feina, sens dubte, la junta directiva del River Andorra Morabanc. President, enhorabona, i esperem que la Federació Catalana de Bàsquet tingui 4 representants ACB la propera temporada.
Tant de bo sigui així.
Una abraçada, enhorabona.
Moltes gràcies.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Dos minuts per les 9 de la nit en directe al bàsquet al dia de Ràdio Estel. Doncs esperem que la propera temporada siguin 4 equips, tot i que ara mateix la Bruixa d'Or Manresa seria equip Adecco Or. Els resultats d'aquest cap de setmana: la derrota manresana a casa contra el CaixaBank Saragossa i la victòria del Múrcia sobre l'Estudiantes han enviat de nou els del Bages a les zones de descens a falta de 10 jornades pel final de la Lliga regular. Hem de repassar tots els resultats i la classificació.
Que ens ha deixat aquests partits: Bruixa d'Or 71, Caixa Saragossa 74, Río Natura Montbú 75, Baloncesto Fuenlabrada 76, Iberostar a Tenerife 72, Herbalife Gran Canària 68, Bilbao Bàsquet 73, Madrid 87, UCAM Múrcia 85, Estudiantes 84, Laboral Cutxa 101, Cajasol 65, Valladolid 77, València Bàsquet 91, Unicaja 58, Fiat Joventut 60 i Guipúzcoa Bàsquet 75, Barça 86. I pel que fa a la classificació, el Madrid és líder amb 24 victòries, seguit del València, segon amb 21, el Barça és tercer amb 18, després ve el Gran Canària amb 16, amb 15 Unicaja i Caixa Saragossa, amb 13 Laboral Cutxa, amb 12 Fiat Joventut i Cajasol, amb 10 Río Natura Montbus i Tenerife, amb 9 3 equips Bilbao, Guipúzcoa, Fuenlabrada, 3 equips més amb 7 victòries, Estudiantes, UCAM Múrcia, Bruixa d'Or i el CUE amb 2 al Valladolid.
Doncs volem començar parlant de la victòria del Fiat Joventut, com si de Dr. Jekyll i Mr. Hyde es tractés, i de fet ja ens té acostumats al llarg de la temporada l'equip de Salva Maldonado, que al descans perdia 34-18, doncs escolta, va ser capaç de remuntar el vol a la segona amb un 10-28 en el tercer quart, del 58-60 en el global d'aquest enfrontament, i amb una cistella guanyadora del partit que la va anotar Tariq Kirsey a falta de pocs segons pel final. Per cert, que el jugador de Nova York, el millor dels seus i del partit, va acabar amb 14 punts, 6 rebots per 22 de valoració.
I pel tècnic verd i negre, Salva Maldonado, el partit va oferir dues cares totalment oposades. Una primera part on l'Unicaja ha dominat sobre el Joventut i una segona on els de Badalona van estar molt superiors als malaguenys.
Dos partidos en uno, ¿no? Una primera parte que Unicaja nos ha dominado, especialmente en el primer cuarto, un nivel físico, un nivel de agresividad que nosotros no hemos sabido responder, ¿no? Nos han dominado los dos aros, han podido correr y no hemos encontrado acciones cómodas. En el segundo hemos mejorado en defensa y se ha igualado ya esa parcela, y un partido que podíamos habernos ido 20 o 25 abajo, pues no ha sido así, y en la segunda parte ha cambiado la tendencia. Nosotros hemos empezado anotando, hemos subido también nuestras líneas defensivas, hemos bajado de la cifra de 10 puntos y hemos tenido un tercer cuarto excelente, ¿no?
De fet, una de les claus per l'entrenador ha estat que, tot i la primera part bastant dolenta de la penya, la distància ha estat de 14 punts encara salvables.
La buena noticia era que en la primera parte, que dentro de este juego pésimo, que hemos hecho 5 de 25 tiros de campo y un 40 de tiros libres, o sea, peor no podíamos estar, solo íbamos 14 abajo. Y entonces ahí el partido no se ha roto. Eso yo creo que nos hemos aguantado con una, pues ni con una cuerda, yo creo que un imperdible ahí al partido. Y en la segunda hemos encontrado sensaciones nuevas, sabemos que los partidos van así en tendencias. Nosotros nos hemos crecido, hemos aumentado nuestro nivel defensivo, hemos recuperado unos cuantos balones muy buenos.
Precisament pel tècnic ha estat en el tercer quart on la penya s'ha reenganxat al partit i ha aconseguit opcions de guanyar el partit. Segons el tècnic, la penya ha estat superior en el cara o creu final.
Ahí ha entrado el partido en un cara y cruz ahí de partido igualado, y eso yo creo que nos ha favorecido a nosotros de cara a que veníamos de atrás, y cuando juegas fuera a veces es un factor que te ayuda, ¿no? También nos hemos sobrepuesto, nos hemos acoplado al trabajo tan físico del rival, y hemos hecho una segunda parte yo creo muy buena. Se ha llegado al final en cara a cruz y hemos tenido más fortuna nosotros en ese último minuto.
I per la seva banda, Joan Plaza, davant del desastrós tercer quart del seu equip, no li ha quedat més que demanar perdó a l'afició. De fet, ho ha fet fins a 5 vegades.
Yo creo que hemos empezado pidiendo perdón a los 5.500 que han venido hoy. Vuelvo a pedir perdón a afición, segunda vez. Perdón a afición, tercera vez. Perdón a afición, cuarta vez. Levantarse, pedir disculpas, yo por mi parte, por la de mi grupo, y poner remedio. Y hay que ponerlo mañana, bien tempranito.
Doncs ja està bé, això és demanar perdó a l'afició, i la resta són tonteries.
Doncs fins a 5 vegades, eh? Per Joan Plaza la derrota és una falta de respecte i culpa la manca de maduresa com a equip en no saber tancar els partits.
Va dir que ha sido una falta de respeto brutal, y aún entendiendo, como me he sentado otras veces aquí, entendiendo de que esto, que somos personas y que tenemos altibajos y nos cuentan historias, yo creo que lo de hoy es inadmisible, es... Yo entiendo, y eso lo he dicho también aquí otras veces, que este es un equipo aún inmaduro, un equipo que cuando tiene la capacidad a veces de romper al rival no lo hace, y a veces eso lo hemos pagado.
Doncs amb la victòria de la penya d'ahir, més la derrota del Cajasol a la pista del Bascón, i el Fiat Joventut torna a zones de play-off a falta de 10 jornades pel final. El proper partit de la penya serà diumenge, 3:15, davant de l'Ibrostar, Tenerife, que té dues cares noves, Cal English i Daniel Kitchert, a la pivot australià, i un Tenerife que arribarà a la cita després de trencar amb 9 derrotes consecutives gràcies a la victòria d'ahir davant de l'Herbalife Gran Canària. De fet, és la primera vegada en 23 anys que el Tenerife guanya el derbi canari. Parlen Nico Ricciotti de l'Ibrostar i Elvis Baez de l'Herbalife.
Llegamos al partido bastante tocados y sabíamos que las rotaciones iban a ser cortas, pero bueno, la verdad que dimos más del 100%, que era lo que hacía falta, y pudimos ganar.
Bueno, ellos estuvieron muy bien en ataque al final, y nosotros no muy bien en defensa. No nos pudimos cerrar al final para que no hicieran canastas fáciles, pero bueno, ya pasó.
I qui té 10 jornades per endavant per sortir de les zones de descens és la Bruixa d'Or Manresa, que ahir, en un partit disputat, acabava, però, perdent 71-74 davant del CAI Saragossa.
Els de Borja Comenja ocupen ara zona de descens amb 7 victòries, les mateixes que Múrcia, i Estudiantes. Borja Comenja es queda amb les coses positives.
Ja venim de fer les coses bé, amb aspectes que són importants i que estem treballant. Yo creo que per tercera, quarta setmana consecutiva, ¿no? Perquè el dia de Fuenlabrada de fet ens va servir per guanyar, ¿no? Va ser la nostra última victòria, i contra el Barça també. Llavors, el fet de jugar bé avui i de competir com hem competit i de portar un partit sumant molts jugadors, moltes coses, bueno, hi ha hagut coses negatives, però hi ha hagut moltes coses positives també, ¿no? Té més mèrit tenir en compte de que el que estem buscant és la regularitat. És a dir, no millorar molt, molt notablement amb cap cosa en concret, sinó, ostres, vinga, les coses que fem bé, fem-les en continuïtat, perquè si no, som un equip de que apareix i desapareix i això desconcerta molt, no?
Doncs, segons el tècnic, el marge de millora que té ara l'equip és l'activitat defensiva.
El Saragossa és un equip que promitja més punts a la Lliga dels que ha fet avui aquí al Congost. Jo torno a insistir, que és el principal marge de millora que té l'equip. També una mica amb el que transmetia l'equip m'ha donat la sensació de que també hem fet un passet més, que jo crec que ara hem d'atacar aquí per intentar consolidar-lo, no? És el principal focus d'atenció de cara a aquesta setmana. I torno a repetir, jo crec que és una bona notícia que el partit s'hagi decidit al final, i jo crec que són més per accions en certs d'ells que no fallos nostres en defensa.
I ara a la Borussia Dortmund Manresa li venen dos partits crucials de cara a assolir l'objectiu de la permanència. Valladolid i Estudiantes, no obstant, comença a afirmar que tots els partits són igual d'importants.
Nosaltres no podem despreciar cap resultat, nosaltres seran tots iguals. Però sí que és veritat que avui hem jugat contra un equip teòricament fora de nivell per sobre nostre, no? I ara sí que anem amb una pista en el que fins ara hem demostrat que el nostre nivell suposadament és superior al del Valladolid, i estem en una zona en què el partit d'avui ja tots els partits cremen. De fet, segons com avui podem acabar en zona de descens si guanya el Múrcia.
Doncs segons... sí, de fet ha sigut una realitat, al final ha acabat passant això, i la derrota del Manresa més la victòria del Múrcia ha enviat a la Bruixa d'Or a la zona de descens per segona vegada aquesta temporada. El proper partit, dissabte a les 7 a la pista del Valladolid, darrer classificat amb dues victòries i que en aquesta 24a jornada perdia 77-91 davant del València Bàsquet, un conjunt que, recordem-ho, juga demà dimarts a les 8, el partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup contra l'Alba de Berlín en directe per Teledeporte, i amb els 32 punts d'avantatge del partit d'anada. Velimir Perasovic destaca el potencial del club alemany, el seu pavelló, el O2 Wall, on encara no han perdut cap partit. L'entrenador del València Bàsquet demana precaució.
Bueno, es evidente de que Alba Berlín es un equipo que en su casa juega mucho mejor, que yo creo que no han perdido ningún partido en el Eurocup, y en la liga alemana creo que solo uno, no, pero es un equipo que evidentemente es mucho mejor en su casa, mucho más duro, mucho más intenso, y yo creo que nunca no puedes decir que el partido está acabado de mucho que hemos ganado, no.
I per la seva banda, Pablo Aguilar mostra prudència i explica que, tot i el gran avantatge que tenen sobre l'Alba de Berlín, no es pot donar la victòria per assegurada.
No, seguro que no va a ser fácil. Yo creo que el ejemplo más claro lo hemos vivido en persona cuando pensábamos que en Rusia prácticamente estaba todo hecho con esos 16 puntos de ventaja. Allí hasta el último segundo prácticamente nos resolvimos el partido, así que tenemos que salir pensando que tenemos que ganar, que esa diferencia no existe, y hacer nuestro juego.
Doncs sort per demà pel València Bàsquet en aquest partit de tornada dels quarts de l'Eurocup, i tant de bo que estigui a les semifinals, com sembla que serà així, amb aquests 32 punts de marge amb els que viatja a Alemanya. Tot d'una, parlem del Guipúscoa Barça d'ahir i marxem a Bilbao.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Cinc minuts per un quart de 10 de la nit. Doncs un Barça que ahir superava el Guipúscoa Bàsquet per 75-86. Dotzena victòria consecutiva de l'equip de Xavi Pascuales, que perdés la final de la Copa del Rei. Gran moment, sens dubte, el que viu el Barça, i apareixent cada dia un jugador diferent. Si no és Pulen, és Mario Sonja, i ahir doncs va ser Maxey Lampe, el jugador que es va destacar amb 23 punts, 9 rebots per 28 de valoració. Això sí, no va arribar als 34 punts de valoració de Jason Robinson, el tirador del Guipúscoa. Va acabar el partit amb 34 punts, 8 de 12 tirs a 2, 5 de 5 de 3 i un 3 de 4 en tirs lliures en 34 minuts. Del partit d'ahir en parla Xavi Pascual.
Estamos contentos por esta victoria en un partido que siempre hablando desde nuestra perspectiva tuvo como dos capítulos, los primeros 26-27 minutos, que creo que estuvimos muy bien, muy concentrados, tanto en defensa como en ataque, haciendo las cosas bastante bien, y unos últimos 13-14, donde bueno, bajamos un poquito, sin quitarle absolutamente en ningún caso mérito a Gipuzkoa Basket de todo lo que hizo bien en la segunda parte, que puso muchísimo carácter, que puso muchísima decisión, que jugó una segunda parte muy muy buena, que nos ganó los dos cuartos, sin quitarles absolutamente nada de mérito a lo que ellos han hecho. Desde nuestra perspectiva nos faltó un poquito de concentración, tuvimos mucha pérdida de balón. La primera parte tan solo tuvimos 5 pérdidas, en la segunda tuvimos 10, y eso creo que hizo que al final del partido se entrara con ventaja nuestra, con una cierta sensación de no tener tanto control del mismo partido.
I qui també va sortir molt content del partit d'ahir va ser Maciej Lampe. El jugador polonès assegura que cada vegada es troba millor i espera recuperar la seva millor versió. I amb la trajectòria que porta el Barça, 22 victòries en aquest 2014, 12 consecutives, Lampe explica què podem esperar del Barça per aquest any.
Bueno, de todo. Nosotros estamos aquí todo, que queremos ganar las cosas que quedan, ¿no? En la Liga Endesa no hemos empezado como queríamos, con unos bajones durante la temporada, pero ahora estamos más unidos que nunca y está la cosa muy positiva y estamos cogiendo más feeling cada vez que jugamos y todo está yendo a la trayectoria que queremos. En la Euroliga también somos el mejor equipo ahora en el top 16 y queremos seguir esta hacha sin ningunos bajones para seguir en esta buena racha, ¿no? En el buen feeling que tenemos ahora y tenemos 14 jugadores dispuestos a jugar toda la noche y la cosa está bien ahora.
Doncs el proper partit del Barça divendres, 12a jornada del top 16 de l'Eurolliga, a 8:45 davant del Panathinaikos, partit en el que l'equip de Xavi Pascual ja es pot assegurar matemàticament la primera plaça del seu grup E. I pel que fa al proper partit del Barça en Lliga, 25a jornada, diumenge a les 12 i en directe per Esport 3, està programat un Barça-Bilbao que a dia d'avui no es jugarà o no es jugaria degut a la vaga indefinida que han començat els jugadors del Bilbao, que fa mesos i mesos que no cobren. El capità Àlex Mumbrú feia èmfasi en la manca d'informació que han tingut i que tenen els jugadors i diu que els membres de la plantilla han aguantat tant gràcies a l'afició i remarca la unitat de l'equip en aquesta situació.
Salieron muchas cosas, como no jugar el domingo, como, bueno, varias cosas, como plantarnos, y queremos dejar bien claro que nosotros estamos aquí y lo que ha mantenido todo esto ha sido el músculo de Minivilla, la gente. Hemos estado aquí compitiendo como el que más, sin abrir la boca en ningún momento, y por la gente, por la afición que viene a vernos. O sea, en esto estamos todos metidos y vamos todos juntos hasta el final.
Marchema Bilbao, José Manuel Cortizas, compañero del diario El Correo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Situación límite, sin duda, la que vive el club, la entidad. A día de hoy, imagino que es difícil saber si se va a jugar o no el partido del domingo en el Palau.
Después de una reunión que han mantenido este mediodía en una comida, los representantes de los jugadores, el Esmurú, Raúl López y Axel Herbel, junto al técnico Rafa Puello y el grupo alternativo a la que pretende la gestión del club y que es el único que tiene, parece ser, una llave de solucionar este problema, hay un atisbo de esperanza porque, bueno, hay buena predisposición por ambas partes, pero la realidad la ha confirmado el propio Alex Mumbrú, al que ahora escuchábamos, diciendo que este reloj se ha puesto en marcha, que hay una cuenta atrás y que la situación absolutamente, como bien decías, es el límite. La huelga ha sido convocada oficialmente hoy, entraría en vigor a las 12 de la noche del sábado al domingo, y eso implicaría que lo Basket causaría baja de no mediar un acuerdo en el partido del Palau del domingo por la mañana. Los jugadores piden sino hechos, dinero, contante y sonante, alguna cantidad que les permita aplacar su indignación por los meses que llevan de impagos en sus nóminas, y lógicamente la situación es muy complicada porque este grupo opositor, por decirlo de alguna manera, no tiene capacidad real para gestionar el club. Todo pasa porque se convoque una junta de accionistas extraordinaria para que haya un cambio en el control del club, pero sobre todo pasa porque de una vez por todas se llegue a un acuerdo con Gorka Rindel, el accionista mayoritario de la entidad, para que venda sus acciones y a partir de ahí poder entrar nueva gente para hacerse con las riendas de la entidad.
Pero por lo que dices parece, o al menos hay esa intención de intentar llegar a un entente esta semana, ¿no? Que la cosa sí, se sí. solucione lo más pronto posible.
Sí, porque lo han dado como el plazo es no querer en comparecencia el domingo en el Palau Blaugrana. Ambas partes van a seguir reunidas mañana y también el miércoles. Es muy complicado encontrar dinero, un dinero que satisfaga con unas mínimas necesidades o que le suponga una mínima garantía para los jugadores, pero parece que es posible, parece que pudiera darse. Lo complicado es darle forma, ¿no? Porque a fin de cuentas uh-huh. es como si yo, como tú y yo, nos ponemos a pagar las deudas del club sin pertenecer a él, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se puede pasar eso limpio de alguna manera? Parece que siendo creativos hay fórmulas, hay soluciones y es en lo que se está trabajando. Alex Mumbrú ha reafirmado que la decisión de la plantilla es firme, aunque ha dejado también a ti su esperanza diciendo que si bien en la rueda de prensa decía que quieren liquidez, que quieren algo tangible, ahora ha dicho un pequeño matiz y no nos alejaremos mucho de eso. Vamos a ver si con una cantidad menor o con algún aval, hablo por hablar, bueno, son soluciones que pueden ser válidas para solventar esta situación que le puede acarrear serios, gravísimos problemas a la propia entidad.
Bueno, pues ojalá que la cosa se solucione, que los jugadores y los trabajadores del Bilbao Basket puedan empezar a cobrar todo lo que se les debe o parte de ello. Y que el domingo tengamos partido en el Palau. Y por cierto, emociones a flor de piel ayer en Miribilla, ¿eh?
Esto es una ciudad especial en su relación con el baloncesto, porque ya nos quedamos sin él 14 años. También pues por una indefinición en su momento con un descenso del Caja Bilbao y un ascenso no consumado. Uh-huh. Se recuperó en el año 2000 de la mano del hombre del que piden ahora su cabeza, de Gorka Rienda, que fue el gran impulsor, de este proyecto. Y fíjate, en 14 años, 7, 8 de ellos en la ACB, se ha jugado una final de la Liga ACB, se han jugado tres fases finales de competición europea con una finalísima. El equipo ha estado en tres play-offs, ha estado en tres copas. Quiere decir que ha crecido tanto que se ha construido incluso un nuevo pabellón de los deportes, Miribilla, con su famoso efecto Miribilla, que se coló un año en los cuartos de final de la Euroliga. Ha sido, bueno, como si nos hubieran chutado hormona del crecimiento de una manera tremenda.
Los hombres de negro.
Que eso se tambalea, los hombres de negro, sí, sí. Ver que eso se tambalea, que te puedes quedar de la noche a la mañana sin nada, pues es realmente duro, aunque tengamos en esta ciudad un presente.
Bueno, pues que se solucione lo más rápido posible. José Manuel Cortizas, compañero del Correo, muchas gracias por pasar hoy por el Básquet al Día.
Un abrazo,
chao. Una darrera aturada ràpida. Recta final, tertúlia al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride.
Recte final del Bàsquet al Dia, pendents de comunicar amb Àlex Gozalo, el company del diari Ara. Si ja tenim, ja ens escolta l'ex-ACB Albertilla. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Com veus la situació que s'està vivint a Bilbao amb el Bilbao Bàsquet?
Bueno, per desgràcia l'he viscut amb proves cars, és molt dur. Intentes entrenar, obrir-te de tot, anar fent, el dia a dia es va fent més dur, no tothom té la mateixa situació, hi ha companys que passen malament, altres que no tant, i finalment sempre arriba a les mateixes conclusions, no? Que no pot tirar endavant. I tot és una postura, pues, a vegades de força, a vegades pues, de senzillament d'impotència. No? Uh-huh. En aquest cas em sembla bé el que han fet els jugadors, que queda clar que els jugadors no volen fer això, es veuen gairebé abocats a fer-ho, que la gent està amb ells, que el públic està amb ells, i que tothom miraria que això tira endavant. Doncs estava escoltant els arguments que estaven donant ara mateix, i tant de bo, no? S'arreglés i tirés endavant, perquè és una cosa molt dura. A més, una cosa que es veu venir des de dins, però que externament pues, hi ha molta brillantor, no? Un pavelló ple sempre, una bona plantilla, uns últims anys de bon bàsquet, però, per desgràcia, la crisi arriba a tot arreu i, no sé,
no sé molt bé què dir perquè és molt dur. És molt dur.
I que, per desgràcia, no és només Bilbao, està Valladolid i hi ha altres places, altres equips que ho estan passant.
Bueno, hi ha molts equips que fan l'ascens i no poden pujar,
sí, sí,
tant
sí,
de bo
sí.
Andorra sí que pogués assolir-ho i confirmar per via despatxos el que ha fet a la pista, però no només Andorra, altres cops ha sigut pues, altres equips. No sé, jo ho vaig viure en concret quan estava a Canàries, i en aquell any doncs, els meus companys no van cobrar. A més, era una situació complicada perquè hi havia jugadors que teníem un contracte entre cometes blindat i anàvem cobrant i alguns companys que senzillament no cobraven.
Uh-huh.
Encara dificultava més el dia a dia d'alguns. Hi havia solidaritat entre nosaltres, però bueno, és complicat, molt complicat. I finalment, doncs, el Canàries, mira on està. Bastants anys després, doncs, a Melaniano, que era el nostre delegat, era el delegat el Matxaca, diguéssim, ara és el director general, m'havia trobat l'altre dia, quan precisament havien pujat, i li vaig dir què? I em diu, creu que sí. I finalment estan a Cedella, me n'alegro molt, no? I que els clubs siguin solvents. No sé, tant de bo serà creu de Bilbao, com que l'Andorra s'obreixi la plaça, com que Valladolid pugui tenir endavant, però bueno, és tot molt complicat.
Doncs tant de bo que hi hagi partit diumenge al Palau, en aquest Barça-Bilbao Bàsquet, sobretot perquè serà bon símptoma i bona senyal pensant en els jugadors del Bilbao que no estan cobrant. Si juguen és que la cosa es solucionarà.
Perquè és que no he sentit bé de tot. Si els jugadors mantenen la vaga, és una vaga completa. O sigui, tampoc sortirien a jugar el partit.
No, és que ara mateix ni juguen ni entrenen. Ara mateix estan aturats.
No, però hi ha casos de que hi ha un període transitori en el que es deixa d'entrenar, però vas als partits.
No, tampoc jugaríem. No jugaríem.
Perfecte. És tant de bo hi hagi partit.
Tenim comunicació, sí, amb l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, tu com veus la situació del Bilbao? Creus que hi haurà partit diumenge al Palau?
A dia d'avui és difícil d'aventurar-ho, però una situació extrema a la qual no s'arriba per casualitat. Els jugadors portaven molts mesos denunciant la situació i finalment han decidit dir prou. A veure com evoluciona una mica la setmana, encara som a dilluns i queden molts dies per a intentar solucionar-ho, però de moment situació complicada.
Mm-hmm. Bueno, esperem que la cosa es solucioni pel bé dels jugadors, pel bé del bàsquet i perquè volem veure partit al Palau diumenge, en aquest partit entre el Barça i el Bilbao Bàsquet, però sobretot desitjar doncs, que la gent cobri per la feina que fa, que això és un dret que tenim tots. Senyors, ho deia ara l'Albert Illa, una de les notícies positives o la més positiva del cap de setmana, l'ascens del River Andorra Morabanc 18 anys després a l'ACB, l'ascens esportiu, falta l'administratiu, perquè clar, també les exigències econòmiques són les que són i per desgràcia no tothom les pot assumir. Però vaja, contents a dia d'avui, Àlex, per l'ascens del River Andorra Morabanc.
Sí, tant un projecte amb cara i ulls, que porten temps fent les coses ben fetes, amb un criteri, amb una lògica i amb una visió més enllà d'una temporada o així. I l'any passat es van quedar molt, molt a prop, aquest any ho han aconseguit, i ara el que hauran de ratificar tots els compromisos verbals que tenen amb institucions i amb empreses que van prometre, diguem, que si l'equip ascendia doncs, hi col·laborarien, doncs tot això ara s'ha de traslladar una mica, s'ha de portar a un paper i signar totes les coses que més o menys tenen a paraulades. Si ho aconsegueixen, doncs serà una gran notícia el retorn de l'Andorra a la Lliga Andesa.
Albert, esperem que així sigui, que Andorra no deixi escapar aquesta oportunitat.
Sí, no, a veure, jo tampoc sé quina situació real, però crec que sí que hi ha la intenció. Ells creuen que sí que tenen opcions d'assolir-ho i que estan una mica tranquils en aquest aspecte. Treballen molt, però tranquils. L'altre dia, bueno, en concret, jo porto un equip de nenes petites i tinc el pare d'unes nenes des d'ex-ACB i té contactes amb Andorra, amb jugadors, i em va dir que li comentaven que semblava que sí, que estigués la cosa bastant lligada, que faltava concretar-ho tot, però que no hi havia pessimisme, com a mínim. En el qual, pues, bueno, és molt positiu.
Mm-hmm.
No sé, sempre tocant de pas a terra, eh? I si tira endavant, sobretot, tirar-ho endavant, però amb un projecte que toqui de pas a terra. I ara el que no es pot fer és no només sortir a fer, sinó que pretén estirar més al Basque Alemanya. Doncs.
Molt bé.
Si fas una aposta important pel Canon, per tot, tal, doncs, bueno, has de sortir el millor amb un equip coherent, no com coses de veritat que després comporten situacions com les que estarien ara altres grups.
Mm-hmm. Us volia preguntar també per la trajectòria del Barça, Àlex. Déu-n'hi-do com està el Barça de Xavi Pascual ara mateix, eh?
Sí, aquest inici d'any 2014, la veritat és que és
brillant, 25 partits, tan sols 3 derrotes, i crec que un dels aspectes que a mi més m'agrada i em fa ser optimista amb el futur d'aquest equip és que Xavi Pascual està aconseguint introduir a jugadors que semblaven perduts a la rotació. Normalment, quan avança la temporada, vas perdent jugadors perquè acaben sortint una mica de les rotacions, perquè deixes de confiar en ell, i aquest equip aquesta temporada està fent just el contrari. Jugadors que semblaven perduts, com és el cas de l'Ampe, per exemple, doncs recuperar-lo i introduir-lo a la dinàmica dels companys. Mm.
Albert, partides de l'Ampe, ahir.
Sí, molt, molt bon partit, i a Sonja també és important. A mi em preocupa més, m'ho miro pensant amb el defecte d'haver estat ocupant aquesta posició, el cas de Bullen, perquè després d'un espectacle com les triples, he vist poc consistent els minuts que ha jugat. Sincerament, he vist que abusant del bot, dirigint poc, tirant tirs molt complicats, i jo creia que Bullen seria capaç de ser més regular. Sonja, que és molt més jove, fa un partidari i després és capaç de mantenir una regularitat i entrar a sortir del camp i mantenir una... O sigui, adaptar-se a l'equip, sumar. I Pullen, doncs, no el veig. Sí que és cert que pot rebentar qualsevol partit en positiu, no? Però no li veig aquella continuïtat i aquella regularitat de dir, bueno, està adaptant-se molt als esquemes de joc. Igual que ha fet la majoria de l'equip, vull dir, està molt bé. Nagy va estar impressionant.
Sí.
Papa Nicolau està molt bé, però si ell falla, sortirà... Oleson i jugarà molt bé. En Juan Carlos Navarro, evidentment. Les tres bases, bueno, les dues bases, també, un dia a Sala pot estar més gris, però un altre dia et suma molt. No sé, i ell no l'acabo de veure.
Em queda un minut. Àlex, què podem esperar d'aquest Barça de cara a aquest 2014? Aquesta temporada, bàsicament, aquesta temporada.
Sí, podem esperar tot. A l'Eurolliga té una molt bona situació, guanyant els partits de casa es planta a la Final Four i després allí a veure què succeeix. Uh-huh. I a la Lliga Endesa li tocarà afrontar el play-off des d'una situació difícil, segurament des de la tercera posició, però jo crec en aquest equip i crec que competirà bé pels dos títols que queden.
Albert.
Sí, està. El Barça ara mateix és al nivell de qualsevol, de Madrid o de qualsevol equip, o de CSKA o qualsevol negativa. El problema que pot tenir és el que diu, el desavantatge de camp, que està, pot arribar a pagar un petit peatge per a la irregularitat de l'inici. Res més. A nivell de competició pot guanyar a tot arreu i a tothom, a qualsevol moment.
Bueno, doncs encara, i segur que ens donarà moltes alegries al Barça, com també al Fiat Joventut, que aquest, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, fa una primera part horrorosa i remunten un quart, 18 punts de diferència, doncs els capgires em porten la victòria, està en play-off, i compta amb el Manresa, que torna a caure en zona de descens, però bueno, encara queden 10 jornades per acabar la Lliga regular, esperem que la cosa millori, eh?
Sí, a més que s'afegeix, no? Allà la zona de descens, sí, no? Sí. No sé.
A veure què passa. Àlex, hem de confiar en el Manresa, eh?
Sí, hem de confiar, estarem distrets. Serà una recta final apassionant. Jo crec que no es decidirà fins a l'última hora, però confiem en l'equip de Borja Comunitat.
Hi haurà emocions per dalt, pel mig i pel baix, o per baix de la classificació amb la Bruixa d'Or Manresa. Ho deixem aquí. Àlex Gozalvo, company del diari Ara, i Albert Illa, ex-ACB. Un plaer, com sempre. Que vagi molt bé.
Molt bé, molt bona nit.
Gràcies. Bona nit. Amb Jordi Carretero al control, Xavi Pagan a la producció. Demà tornem amb més basquet al dia. Demà a partir de 2:15 de la nit. Demà a partir de 2:15. Fins demà. Bona nit.
Basquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.